Ràdio Estel.
A l'Obre Cartes volem saber de tu i dels teus. Si t'agradaria escriure una carta a aquella persona que fa temps que no tens al teu costat, nosaltres serem la teva bústia. Aquell amic o amiga que fa temps que no veus, l'avi que et va ensenyar tant, el germà de qui t'has distanciat, envia'ns-la a obrecartes@radioestel.cat o al carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 08014 de Barcelona. I la llegirem al programa, perquè de vegades la vida sí que està escrita. L'Obre Cartes, els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'Obre Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 2:15 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio, amb Ràdio Estel. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Bona nit i benvinguts, senyores i senyors. Estem obrint una altra vegada aquesta capsa, aquest espai que compartim cada cap de setmana des de la Seu d'Urgell i per tota Catalunya. Estem emetent aquest programa des de Barcelona, per suposat, però produïm des de la Seu d'Urgell a les instal·lacions de Ràdio Principat, Ràdio Estel, a aquesta ciutat, a la diòcesi d'Urgell. Els acompanyarem al llarg dels propers 25 minuts el company Àlex Alsina i els parlarà Cristina Ordoña en nom de l'equip de producció i de realització del programa. Modus vivendi, així es diu aquest temps que ara obrim, cercarà avui un camí cap a allò que en diuen transhumanisme. Què és? Què significa? Farem una breu reflexió acompanyats, ajudats per diversos autors, diverses persones que ens han cedit una part del seu coneixement. Yuval Noah Harari, l'estimat Francesc Torralba, Alexander Lowen, l'amic Anthony Burgess, que, com sabeu, va escriure una obra distòpica que ens ha marcat tota una època. En fi, i també d'acompanyants musicals de grandíssima qualitat. Escoltarem la sinfonia del Nou Món, les bandes sonores d'iRobot, de la Taronja Mecànica... En fi, tot està aquí presentat perquè gaudim dels propers minuts. Començarem amb Alexander Lowen, que és el creador d'aquest concepte tan maco, tan bonic de la bioenergètica, com un camí per aconseguir l'harmonia interior, no? Una connexió amb una espiritualitat profunda. Alexander Lowen, que com saben és un psicòleg de gran prestigi als Estats Units, que ara avui ja és mort, però que va morir a una edat molt avançada, defineix la salut com alguna cosa més que l'absència de malaltia. Ell diu que definir la salut com l'absència de malaltia és una perspectiva negativa perquè implica contemplar el cos com un element mecànic. I com ho faria, talment un mecànic realment, a un automòbil, les parts del qual poden reemplaçar-se sense modificar o pertorbar la màquina. Però ell diu una cosa interessant, diu això no és veritat en el cas dels organismes vius i no ho és en conseqüència pels éssers humans. Nosaltres tenim sentiments, cosa que cap màquina té. Ens movem espontàniament, cosa que cap màquina és capaç de fer. I estem connectats d'una manera molt profunda amb altres organismes vius i amb la natura. La nostra espiritualitat, diu, es deriva d'aquesta sensació d'unió amb una força o un ordre superior a nosaltres mateixos. Diu, poc importa quin nom li donem o que no el mencionem, com fan els hebreus. És una manera d'obrir aquest capítol que comença a ser una part de la nostra manera d'entendre la vida, el transhumanisme. El transhumanisme és una invitació a superar, a no limitar-se als límits físics del nostre cos, de la nostra vida, no? És a dir, que ens proposa que alliberem la condició humana dels seus límits i transcendir-los per assolir una millor qualitat d'existència, és a dir, superar el jou de la malaltia, de la fam, de la por, de la violència, de la crueltat, el patiment, la finitud, és a dir, la mort, no? I com ho fa? Doncs integrant elements que la tecnologia ens facilita i encara ens facilitarà més d'aquí en endavant. Així ens ho explica el Francesc Torralba en un dels darrers articles que ha publicat aquests dies. Ell ha parlat moltes vegades del transhumanisme, però avui l'utilitzem també per investigar una mica més i entendre què vol dir això. No és una idea nova d'ara, és una idea que s'està forjant des de fa un temps i que ja van albirar algunes persones a principis o a finals, perdó, del segle XX, a mitats finals del segle XX. Ara escoltarem un fragment de la Sinfonia del Nou Món, interpretada per la Sinfònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado. Prepareu-vos perquè comença forta. Claudio Abbado dirigint aquesta gran orquestració que no ens pot deixar indiferents, perquè el que ens ha obert el temps de Modus Vivendi no ens pot deixar indiferents, no? Si fem un recorregut pels descobriments científics recents que estan mantinguts per la filosofia liberal que ens sustenta avui mateix, veurem que aquesta defensa dels mercats lliures i de les eleccions democràtiques que fa la filosofia liberal política i econòmica, posant èmfasi en que cada persona és un individu únic i valuós, estan en crisi ara mateix, perquè quan els descobriments científics es tradueixen en tecnologia quotidiana, com la tecnologia que ens està envaint, la del telèfon, els aplicatius, podem començar a imaginar quin és el control de la xarxa sobre la nostra vida, però no només sobre la nostra vida, sobre el tràfic en un moment determinat, que farà que els cotxes vagin dirigits a través d'aplicatius insertats a dins dels cotxes, per exemple, o amb operacions d'integració de diferents elements afegits al nostre cos, no? Primer poden ser unes pròtesis de genoll, però poden anar avançant de manera molt important, com diu el filòsof i historiador Yuval Noah Harari en el seu llibre Homo Deus, no? Poden arribar a punts sostinguts molt importants, no? Com, per exemple, la inclusió d'un casc en el que es puguin, a través d'aquest casc, incidir, donar impulsos electromagnètics a certes parts del cervell per tal de millorar la nostra capacitat d'aprenentatge, la nostra capacitat de superar mals moments, de depressió. És a dir, a través de la manipulació dels nostres inputs més interns, creiem, no? El del comportament neurològic, podríem modificar i començar a pensar si és cert això del lliure albir. Com diu Yuval Harari, en el segle XXI hi ha aconteixements pràctics que puguin deixar obsoleta que l'home sigui el centre de tot, no? Perquè quan l'home pot ser substituït per algoritmes, ho fan tot moltíssim millor a tots els nivells. Quan l'home perd aquesta capacitat d'incidir en la realitat, perquè hi ha màquines, hi ha elements que estan controlant la nostra vida, on queda tot això? Ell ens diu que els humans perdran la seva utilitat econòmica i militar, que el sistema pot seguir trobant valor en els homes de manera col·lectiva, però no en els individus, i que el sistema, encara que segueixi trobant valor en alguns individus, aquests seran una nova èlit de superhumans millorats i no la massa de la població. Us sembla això una ciència-ficció? Doncs no us penseu que això està tan desencaminat i no us creieu que això és tan innovador. És innovador en la manera que marca una manera de crear una nova societat, però l'alerta ja l'havien posat a finals del segle XX persones com George Orwell, en 1984, que recordareu, o Aldous Huxley, amb Un món feliç, en la que moltes de les seves preocupacions, intuïcions i fins i tot explicacions ara comencem a captar. Hi ha una altra obra que és A Clockwork Orange, traduïda com La taronja mecànica, una novel·la d'Anthony Burgess, publicada en 1962, i que després va ser adaptada per Stanley Kubrick en la pel·lícula homònima que es va estrenar al 71. Aquesta obra justament vol posar en relleu quina és la importància del nostre lliure albir i de com es pot modificar tot això. Escoltem una mica d'aquesta banda sonora. em direu que això és música clàssica, i efectivament és que la banda sonora està confeccionada a base de fragments de peces molt conegudes de música clàssica, perquè la música clàssica és utilitzada com un element, un mecanisme d'aplicació dels principis pavlians sobre d'una persona, no? Burgess va explicar sobre aquesta obra que el títol, una taronja mecànica, no?, seria ideal per una història que parlés de l'aplicació dels principis pavlians o mecànics a un organisme que, com un fruit, té un color i una dolçor, però que pot ser modificat, no? El títol al·ludeix d'aquesta manera a les respostes condicionades del protagonista a les sensacions de maldat, respostes que coarten el seu lliure albir. L'home mecànic, que és una de les apreciacions que es pot interpretar d'aquest títol de pel·lícula, d'història, explica una cosa, no? És la història d'un jove que entra en un procés de maldat a través del consum de drogues, no? I no són drogues consumides de manera il·legal, sinó que la història comença en un bar làctic, Coroba, on quatre joves consumeixen llet plus, no?, que consisteix en llet amb Veloset, Sintemesco o Denkrom, és a dir, unes mescalines, unes drogues, no?, que els deixa preparats per recórrer a la ultraviolència. És una història ultraviolenta, molt interpel·ladora, la de la taronja mecànica, que, si teniu prou edat, la recordareu, que té el seu punt d'inflexió quan aquest jove tan violent i que fa accions realment molt disruptives, no? És una novel·la distòpica, realment d'una cultura distòpica britànica. Coses de les que en el moment que es van publicar, que es va fer la pel·lícula o l'obra als anys 60, van ser molt trencadores en el seu concepte, però que ara podríem interpretar com que formen part de la nostra realitat. En la vida podem veure-les, no? Escenes de violència molt fortes, no? Bé, aquest jove és col·locat a la presó i allà és elegit per rebre experimentalment un tractament, el tractament Ludovico, no? En un indret on té totes les comoditats, li injecten un medicament que li provoca nàusees al veure escenes de violència o de sexe. I d'aquesta manera se'l prepara per respondre mecànicament, com en un mecanisme pavlià, a un malestar molt gran, a escenes de violència vinculades també amb la música clàssica. Per tant, la música clàssica és un leitmotiv de la taronja mecànica. Aquesta història, llarga història, doncs és complexa, perquè quan ell surt de la presó recuperat d'aquesta maldat, no?, que en la que s'havia introduït, es comença a trobar les conseqüències d'aquella maldat. Les persones amb les que, a les que havia fet mal, li retornen aquella maldat, no? I fins al punt de ser utilitzat per fins polítics. L'últim capítol d'aquesta obra d'Anthony Burgess és extraordinari, perquè així com la pel·lícula de Kubrick ens explica que la maldat de l'home no té límit i és irrecuperable, no?, d'alguna manera, és una visió antropofòbica que l'home i la societat no tenen recuperació. El capítol 21 d'Anthony Burgess és una opció a l'optimisme i a l'esperança. Posarem un altre fragment de la pel·lícula que és utilitzat realment per entrar una mica en aquesta esperança, si us sembla, perquè és interessant entendre quin és el mecanisme profund que mou aquesta persona a retornar al benestar i a un lloc còmode. Thank you.
that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are...
En aquest capítol darrer, el protagonista, que es diu Àlex, retorna al primer bar làctic i descobreix allà el seu amic Peter, company de velles fatxories, no? I el troba feliç amb la seva esposa i s'adona que el buit que sentia era que necessitava algú amb qui establir una família i el que necessitava era madurar, no? D'alguna manera, la noció de metamorfosi positiva està present en aquesta història i ens porta a un punt superinteressant, no? I és que realment superar els límits, fer aquest pas cap a la inclusió d'elements externs a la nostra, als nostres, a la nostra forma humana, serà òptim? És òptim? Com diu Yuval Noah Harari, serà difícil mantenir aquest doble joc perquè necessitarem un paquet totalment nou de creences religioses i d'institucions polítiques. El liberalisme està amenaçat no només per la idea filosòfica de que no hi ha individus lliures, com d'alguna manera ens provoca pensar la taronja mecànica, sinó més aviat tecnologies concretes, no?, que ens poden modificar. Estem a punt d'enfrontar-nos a una gran arribada de dispositius, eines i estructures utilíssimes que no deixaran marge pel lliure albir dels individus. Podran la democràcia, el mercat lliure i els drets humans sobreviure a aquesta avinguda, diu Harari? Bé, Torralba és una mica més contundent, no? Diu que els arguments contraris a la tesi transhumanista s'hi evoca un argument molt interessant. El caprici lligat a la fatiga de ser un mateix, d'être soi, en paraules dels crítics francesos, la tecnolatria és un símptoma de que la fatiga de ser un mateix diagnosticada en les societats hipertecnològiques per sociòlegs tan rellevants com Albert Toffler és molt important. No ens sentirem ja més impotents ni deprimits si som capaços d'esdevenir allò que volem ser a través de les biotecnologies, però a on ens portarà això? Realment, com diu Francesc Torralba, és una utopia de substitució, un recanvi per una humanitat que s'està fatigant de ser ella mateixa. Un gran interrogant es presenta davant nostre. Com ens recorda Francesc Torralba, realment la revolució transhumanista ja ha començat. I hi ha molts elements que validen aquesta afirmació, no? La píndola contraceptiva, la vacunació, no? Ell diu que la vacunació es pot concebre també com una forma de millorament perquè a través d'ella s'injecten més anticossos que els que realment es tenen en el cos i s'eviten contagis. I Francesc Torralba planteja: la qüestió, doncs, no és saber si hom està en contra de la modificació de les seves característiques biològiques, perquè això ja ho estem fent des de fa temps. És una carrera que hem començat. La qüestió central és saber si hi ha límits que cal fixar de bell antuvi i, naturalment, qui té legitimitat per fixar-los. Aquestes millores seran realment útils? Seran realment afectadores de la nostra concepció, de la nostra consciència sobre les persones, la vida? Com diu a Torralba, implementar modificacions tecnològiques en els seus cossos pot ser possible sempre que no es posi en risc ni la llibertat ni la seguretat dels altres. Però el que queda clar, després de llegir molts tractats sobre tecnologia, és que cada vegada les persones afectem més a les persones del nostre temps. I, per tant, entrem en un altre món, en una altra vida, en una altra sinfonia humana, social. Sí, la tecnologia cada vegada ens podrà substituir més i millorar més, canviar més. Però hi ha una qüestió sobre la que no s'ha evolucionat, potser, des d'aquest punt de vista, és important: la consciència. La consciència és quelcom que ens salvaguarda de prendre algunes decisions. I també hi ha un element molt important a tenir en compte, i és que en aquesta sinfonia, en aquesta creació d'una nova realitat que estem començant a albirar, a preparar, a viure, a sentir, potser hi ha un element que no es té en compte, que l'home només pot ser feliç, sentir-se amb sentit, quan està en contacte amb el món en el que viu. És per això que ens agradaria acabar aquest programa amb l'Alexander Lowen, el creador del concepte de la bioenergètica, aquest psicòleg, per dir-vos quin és el seu concepte d'harmonia. Diu: si acceptem que els éssers humans som criatures espirituals, també hem d'acceptar que la salut està relacionada amb l'espiritualitat. Estic convençut de que perdre la sensació de contacte amb d'altres persones, amb els animals, amb la natura, dona per resultat una greu pertorbació de la salut mental. En un nivell cultural, aquesta pertorbació la denominem anomia. En un nivell individual, descrivim-la com un sentiment d'aïllament, de soledat i de buit que pot conduir a la depressió o, en els casos més greus, al retraïment esquizoide. I diu aquest autor: no és un fet generalment reconegut que quan es trenca la connexió amb el món exterior hi ha una concomitant pèrdua de connexió amb el si mateix corporal, amb la propiocepció, amb el lloc que sentim de nosaltres mateixos. Què passarà quan comencem a incorporar elements a la nostra vida que es fan transcendir els límits de la finitud, de la malaltia, de la fam, de la por? Seguirem percebent-nos de la mateixa manera? Podrem seguir en contacte amb el món igual que ho fem ara, amb la natura, amb el nostre entorn? Aquí us deixem la pregunta, i també us deixem en companyia de la Filarmònica de Nova York, dirigits per l'Alan Gilbert, en aquesta interpretació de la sinfonia d'aquest nou món que se'ns comença a presentar als nostres ulls. Que passeu molt bona setmana. Us han acompanyat l'Àlex Alzina, el control tècnic. Us ha parlat Cristina Ordoña. A reveure.